Ràdio Estel.
Ja són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 2 de febrer de 2012. L'onada de fred està deixant ja les primeres nevades des d'aquesta matinada a les comarques del Berguedà, Osona, la Selva i el Vallès Oriental, sobretot. Un cop activades totes les alertes per neu i fred en les últimes hores, el govern català ha demanat màxima precaució als ciutadans i recomana moure's el mínim possible, evitar desplaçaments innecessaris, si no és per una necessitat imperiosa. No s'espera una nevada com la de fa 2 anys, a principis de març del 2010, recordem-ho, però sí temperatures molt baixes, especialment avui a la tarda, i nevades a cota zero. Avui és un dia en què tots estem obligats a activar aquell mecanisme de la responsabilitat individual i col·lectiva, pensant en cadascú de nosaltres i en la col·lectivitat, en el bé comú, en els ciutadans, en definitiva. Perquè de vegades tenim massa tendència a esperar que els polítics ens ho resolguin tot i després posar-los totes les culpes, quan també hem de col·laborar cadascú de nosaltres. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem en aquesta festa de la presentació del Senyor, la Candelera, 40 dies després de Nadal, resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Artur Mas es va mostrar conciliador després de reunir-se amb Mariano Rajoy, tot i que també va avisar el president del govern espanyol que espera que pagui els deutes amb Catalunya. El president de la Generalitat va assegurar que dona per fet que l'executiu del PP és seriós, però va alertar que si no és així, es trencarà el clima de confiança amb Madrid.
Més d'una setantena de persones han mort i més de 200 han resultat ferides en els greus aldarulls que hi va haver ahir després d'un partit de futbol a Port Said, a l'oest d'Egipte, quan aficionats dels dos equips van envair el camp i van provocar aglomeracions.
El ministre d'Agricultura i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, va anunciar un nou pacte de l'aigua que s'inclourà en un pla hidrològic que va qualificar de solidari. En la seva compareixença al Congrés, Cañete no va donar més detalls de les noves polítiques, però va explicar que es promourà la reutilització i la depuració de l'aigua.
L'economista Fabià Estapé va morir ahir a Lleó als 88 anys d'un atac de cor. Estapé va ser rector a la Universitat de Barcelona i professor de política econòmica. Nombrosos dirigents polítics i de la societat civil han valorat la seva tasca d'acostar les teories econòmiques als no entesos.
I en esports, el Barça va empatar ahir a 1 al camp del València en l'anada de les semifinals de la Copa. Els d'Unai Emery es van avançar en el marcador amb un gol de Jonas, però Pujol va empatar uns minuts després. A la segona part, Messi va fallar un penal. El govern català té en aquests moments activades totes les alertes per neu i fred i demana precaució.
El govern de la Generalitat ha activat en estat d'alerta els protocols per episodis de neu i baixada de temperatures. En concret, el govern ha posat en alerta els operadors d'infraestructures ferroviàries per carretera, de subministres energètics, de xarxes de telecomunicacions, així com els serveis d'emergències mèdiques, bombers, Mossos d'Esquadra i policies locals.
Els municipis catalans han posat en marxa dispositius d'ajuda al sense sostre en aquestes últimes hores a causa precisament de l'onada de fred.
Aquest dispositiu el formen 55 persones entre els equips d'emergències de l'Ajuntament de Barcelona, també voluntaris de la Creu Roja, que han pogut contactar amb unes 200 persones. Unes 140 han estat contactades al carrer i unes 70 s'han dirigit directament al centre d'urgències i emergències socials que l'Ajuntament té al districte de Sant Andreu. A Tarragona, l'Ajuntament també ha engegat l'operació Iglú per atendre les persones sense sostre en uns dies de temperatures molt baixes.
I el Departament d'Agricultura de la Generalitat ha aconsellat als pagesos catalans que avancin la recollida de collites que es trobin en condicions òptimes.
Un altre dels cultius que podrien veure's perjudicats són les oliveres, ja que el fred podria danyar l'escorça de les branques més joves, cosa que podria representar una via d'entrada de malalties en dies posteriors.
Canviem de qüestió. Sens dubte, la gran notícia política d'ahir va ser la primera trobada d'Artur Mas amb Mariano Rajoy des que el líder popular és president del govern espanyol. Va ser a la Moncloa. El president de la Generalitat, en la conferència de premsa posterior, va dir que dona per fet que l'executiu del PP pagarà el que es deu a Catalunya perquè, segons va dir Mas, és un govern seriós, tot i que va alertar també que, si no és així, es trencarà el clima de confiança en Madrid.
Parto de la base de que l'actual govern espanyol és un govern serio i que, per tant, va pagar les deudes contraïdes. És fonamental que sigui així, perquè, si no és així, tota la línia de confiança se rompe. La base, hoy en día, es la confianza y la lealtad.
I respecte al Consell Econòmic, Mas ha afirmat que considera la trobada d'aquest 1 de febrer com un flirteig per començar a parlar del pacte fiscal i refer ponts després que la sentència de l'Estatut va deixar mal gust de boca.
Això sí, Artur Mas va reconèixer que no esperava tampoc uns compromisos molt concrets en aquest sentit i va afegir que dona marge al nou executiu de Mariano Rajoy. En plana econòmica, l'economista Fabià Estapé va morir ahir a Lleó als 88 anys d'un atac de cor.
Una de les seves exalumnes, per exemple, la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha recordat amb satisfacció un dels ensenyaments que Estapé els havia donat per entendre l'economia. També el president de la Generalitat, després de la reunió amb Mariano Rajoy, Artur Mas, ha tingut paraules de record i admiració per Estapé, un home, diu, significat de la societat catalana, que va deixar petjades importants i també un professor insigne.
Notícies de casa nostra en format més breu. El jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha declarat el concurs voluntari de l'aerolínia Spanair en què es comptabilitzen fins a 3.000 creditors.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmat des de Madrid que el fonamental és que les plantilles sense feina trobin al més d'hora un altre lloc de treball, bàsicament perquè, a més, la resta ja està perdut.
Precisament sobre Spanair parlarem a partir de les 9 avui en una nova secció que estrenem, Plusvàlua del Primer Cafè, amb Carla Gràcia i l'Agència Catalana del Consum. Vosaltres, els oients, podreu participar plantejant les vostres qüestions sobre el tema que proposem. I d'altra banda, les visites a urgències dels hospitals a la capital catalana, a Barcelona, s'han reduït els últims 5 anys d'un 85% a un 69%.
Mentrestant, les consultes ateses per urgències als CAPs han augmentat un 125% durant aquest període del 2007-2011. Boi Ruiz, que ha explicat que aquests resultats se situen dins el pla d'ordenació de les urgències 2008-2012, ha dit que el que es vol és estendre aquest model a la resta de Catalunya.
I Ramoneda, Évole, Pere Jaume i Moritz són els nous Premis Ciutats de Barcelona.
L'exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Josep Ramoneda, també el periodista Jordi Évole, l'escriptor Ignacio Martínez de Pisón, l'artista Pere Jaume i la cervesera catalana Moritz són alguns dels guardonats amb el Premi Ciutat de Barcelona, uns guardons que atorga l'Ajuntament de la Ciutat en reconeixement als creadors i artistes més destacats de l'últim any i que es lliuraran el proper 13 de febrer.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el Primer Cafè.
Seguim resumint l'actualitat. El ministre d'Agricultura i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, va anunciar ahir un nou pacte de l'aigua que s'inclourà en un pla hidrològic que va qualificar de solidari. Cañete no va donar detalls de les noves polítiques i es va limitar a explicar que es promourà la reutilització i depuració de l'aigua i que aquest recurs es gestionarà de manera solidària.
Arias Cañete ho va dir ahir en la seva compareixença en comissió parlamentària al Congrés. El ministre d'Agricultura es va queixar de l'herència rebuda en matèria de gestió dels recursos hídrics, però també en relació amb altres qüestions mediambientals, com ara les emissions contaminants a l'atmosfera. Arias Cañete va explicar que revisarà tots els plans relacionats amb l'aigua amb l'objectiu d'impulsar una política que garanteixi aquest recurs en qualitat i quantitat i de manera solidària. Altres reformes anunciades, però no detallades pel ministre, afectaran les costes, les estratègies marines, els espais i el patrimoni natural i les emissions contaminants. Arias Cañete va dir que Espanya està més lluny de complir amb el protocol de Kyoto.
Un altre ministre que ahir va parlar va ser el de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, que va anunciar que el govern espanyol preveu desenvolupar una llei de mediació i de jurisdicció voluntària que permeti que moltes de les qüestions que han de ser tramitades per via judicial, com és el cas dels matrimonis civils o els divorcis de mutu acord, es puguin fer davant del notari.
Després d'assegurar que es tracta d'una de les primeres mesures que vol portar a terme, Gallardón va dir que no té cap sentit que, per exemple, dues persones que es vulguin divorciar de mutu acord, que només necessiten una constatació, no puguin formalitzar formalitzar directament el seu divorci davant un notari i s'hagi d'obrir un expedient judicial. El mateix passa amb els matrimonis, segons ha dit. En una entrevista a la COPE, el ministre de Justícia va explicar que la reforma permetrà que moltes qüestions que en aquests moments estan encallades es resolguin ràpidament i sempre amb la plena garantia per als ciutadans davant altres organismes. Segons Gallardón, hi ha un gran camp que en aquests moments col·lapsa els tribunals i que es podrien resoldre a través d'una jurisdicció voluntària.
Els primers testimonis que van declarar ahir en el judici al magistrat Baltasar Garzón van explicar que van anar a l'Audiència Nacional per Justícia després que les seves denúncies en ajuntaments i jutjats per buscar els seus familiars desapareguts van quedar desateses.
Garzón està acusat de prevaricació després que el sindicat Ultradata Manos Límpies els va denunciar per haver intentat investigar els crims del franquisme demanant 20 anys d'inhabilitació per al jutge suspès de l'Audiència Nacional.
I Pablo Crespo, el presumpte número 2 de la trama Gürtel, va sortir ahir de la presó madrilenya de Soto del Real després de pagar la fiança de 100.000 euros que li va imposar el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz.
Amb gest tranquil i amb una bossa amb les seves pertinences, Crespo va assegurar la sortida del centre penitenciari que dedicarà tot el seu temps a demostrar la seva innocència.
En plana internacional, 74 morts i 248 ferits. Aquest és el balanç provisional que dona el govern d'Egipte després d'uns aldarulls que es van produir en acabar un partit de futbol a la ciutat egípcia de Port Said.
Els enfrontaments s'han produït entre els seguidors de l'equip local al Masri i el de la capital al Ahli. El Masri acabava de guanyar per 3-1 i els seus seguidors van saltar la gespa per celebrar-ho. Els aficionats de l'Ahli van reaccionar amb violència i, segons fonts de la policia local, haurien calat foc a l'estadi. La majoria de morts són per fractures causades en l'enfrontament o per haver saltat el buit des de les grades. La junta militar egípcia va enviar dos helicòpters a l'estadi per evacuar l'expedició de l'Al-Ahli.
Aquesta es converteix, malauradament, en una de les tragèdies més importants dels últims anys de les que es produeixen en estadis de futbol o en el món de l'esport. Però la història és llarga, perquè n'hi ha hagut moltes més.
Per exemple, a Lima, al Perú, 301 aficionats van morir l'any 64 a l'Estadi Nacional en un partit que enfrontava el Perú i l'Argentina. L'any 82 també van morir 340 aficionats a l'Estadi Lenin de Moscou durant el partit entre l'Espartak de Moscou i el Harlem d'Holanda. 1.000 més van resultar ferides després d'una allau humana a l'estadi.
Això s'afegeix la coneguda tragèdia a l'estadi Heysel de Brussel·les, on desenes d'aficionats italians i anglesos van morir abans d'una final de Copa d'Europa entre el Liverpool i la Juventus, final que, per cert, l'any 1985 no es va suspendre. Una dona ha enfarinat davant de les càmeres de televisió el candidat socialista a la presidència de França, François Hollande, mentre pronunciava ahir un discurs a favor d'un veritable canvi d'orientació política en matèria d'habitatge.
Hollande, favorit en les enquestes, es trobava en l'acte de presentació de l'informe anual sobre infrahabitatge publicat per la Fundació Abbé Pierre. Al final de la seva al·locució, una dona ha pujat a l'estrada i l'ha empolsat de farina. El candidat socialista havia estat objecte d'algunes esbroncades durant l'acte abans de l'incident. La dona ha estat reduïda pels serveis de seguretat mentre els assistents la xiulaven en senyal de protesta per l'agressió.
I els Estats Units han acabat admetent el futur que tant temien per a l'Afganistan. I és que un informe confidencial de l'exèrcit reconeix que els talibans controlaran aquest país tan bon punt les tropes internacionals l'abandonin el 2014.
Segons la filtració al Times de Londres, tant els talibans com la població afganesa donen per descomptat el retorn dels fonamentalistes que guanyen popularitat i fortalesa i segueixen rebent l'ajuda del Pakistan. Si es confirma, les previsions dels nord-americans constatarien el fracàs d'una dècada d'intervenció militar que, a més d'eliminar Bin Laden, perseguia expulsar els talibans del poder.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou en esports. El finalista de l'eliminatòria entre el València i el Barça es decidirà la setmana vinent al Camp Nou, després que ahir València i Barça empatessin a una Mestalla.
Els d'Unai Emery es van avançar amb un gol de Jonas, però Puyol va transformar l'1-1 definitiu amb una rematada de cap a la sortida d'un córner. En la represa, Messi va veure com el porter Diego Alves li parava un penal i els blaugranes van dominar la segona part amb ocasions clares, però no van poder incrementar el marcador.
Us expliquem també que el comitè de competició no ha acceptat les al·legacions presentades pel Madrid per la segona targeta groga que Sergio Ramos va veure la setmana passada al Camp Nou en la tornada de quarts contra el Barça i li ha aplicat la corresponent sanció.
El jugador s'ha mostrat decebut per la decisió perquè manté que no va fer falta Sergio Busquets en la jugada en què Teixeira li va mostrar la segona groga ja en el tram final del partit. El defensa madridista finalitza dient que són coses que només passen aquí.
I a l'Espanyol, després de fitxar tres reforços, l'equip continua donant consistència al primer equip.
Ahir va renovar el porter Kiko Casilla per al que queda de temporada i tres més. L'anunci d'aquesta ampliació de contracte va coincidir amb la presentació oficial de Víctor Sánchez, que s'ha compromès amb l'Espanyol fins al 2015, però no podrà debutar dissabte a Sant Mamés perquè s'està recuperant d'una lesió.
I un apunt de bàsquet, el Barça-Riga el buscarà avui contra els Alguiris de Kaunas, la tercera victòria en tres partits dins el top 16 de l'Eurolliga.
Si ho aconsegueixen, per als de Xavi Pascual suposaria encarrilar la seva classificació per als quarts de final de la màxima competició continental. Navarro, que contra el Maccabi es va ressentir de les fascitis plantar que pateix des de fa més d'un mes, segueix sens dubte. Els blaugranes però recuperen per aquest partit l'Lepid Michael, baixa en l'últim duel de la Lliga ACB per un procés víric.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va animar ahir els catòlics a pregar confiant en la voluntat de Déu, tot col·locant davant d'ell les fatigues, els patiments i els sacrificis quotidians amb l'objectiu d'aprendre a seguir-lo, com va fer el Senyor Jesús abans de morir a la creu. Són paraules que el pontífex va pronunciar, com dèiem ahir, a l'habitual audiència setmanal dels dimecres. Davant de milers de pelegrins de diversos llocs del món, a l'aula Pau VI, el Sant Pare va reflexionar concretament sobre la pregària de Jesús a l'Hort de les Oliveres.
I el Bisbat de Girona ha organitzat per al diumenge de la setmana vinent al Col·legi Maristes de la capital del Gironès les primeres jornades diocesanes de la família. Volen ser un punt de trobada i debat sobre els valors de l'educació en l'entorn familiar. En aquest sentit, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, destaca que les jornades aspiren a ser un espai per debatre i reflexionar sobre allò que representa la família i la fe cristiana i es complementarà amb tallers relacionats amb l'educació i la vida familiar. També les qualifica d'experiència joiosa de la missió de la nostra Església diocesana. Segons informa Flama.info, en les seves jornades es parlarà de la llibertat i l'educació, els avis i la família, les dificultats per acordar els valors de la família i els de l'entorn social, el càstig als infants, el joc i l'educació i les problemàtiques de l'adolescència. Entre les ponències destaca la que farà el filòsof Francesc Torralba, autor dels llibres sobre la família i la fe.
I l'editorial Claret acaba de publicar La lecció divina per a temps forts, Quaresma, un llibre escrit pel missioner claretià Josep Roca i Alzina. L'Església considera La lecció divina una via molt provada per aprofundir i assaborir la paraula de Déu i constitueix un veritable i apropiat itinerari espiritual per etapes. El claretià Josep Roca és fill de Gironella, al Berguedà, i va ser ordenat prevere el 1979. Entre altres tasques, ha participat en una missió amazònica a la frontera del Brasil amb Bolívia entre els anys 1984 i 2010. Ara forma part del Consell dels Claretians de Catalunya. Aquest llibre surt coincidint amb la proximitat de la Quaresma, un temps que començarà el proper 22 de febrer. I principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Rajoy i Mas prioritzen les reformes econòmiques. El periòdico, avortament, les dones ja no decidiran, sobre l'anunci fet per Alberto Ruiz Gallardón. El punt avui, la bona disposició de Mas amb Rajoy es limitarà al 2012. I l'Ara, sobre la situació meteorològica d'aquests moments, titula Fred, gel i neu.
Repassem altres portades. L'ABC titula La Mar redobla el seu desafiament a Espanya. Público, manipulació de manual. La Razón, els directius d'ens públics no cobraran més d'un any de finiquito. El País, víctimes del franquisme, narren les seves tragèdies davant el Suprem. I el Mundo Rubalcaba vol a Patxi López de número 2 del PSOE i del FI.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després analitzarem la reunió d'ahir entre Mas i Rajoy amb l'alcalde de la Seu d'Urgell i diputat de Convergència i Unió al Congrés, al Parlament de Catalunya, Albert Batalla.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. C3. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc, més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
La millor opció per les teves receptes és...
L'oli d'oliva verge extra, olivar de segura.
I si és amb un 50% de descompte a la segona unitat...
És i per millor.
Emporta't dos bidons de 5 litres d'olivar de segura. La segona unitat et surt a 7,50 €. I el litre a només 2,25.
Així és l'ofertassa d'Hipercor.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula en aquests moments per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Maria Mas, bon dia.
Hola, molt bon dia. A aquesta hora encara queda molt de trànsit. Vies properes a Barcelona, per exemple, la C58, amb cues entre Sabadell i Badia, més endavant també entre Cerdanyola i Nus de la Trinitat, això en direcció a Barcelona, i també de sortida, trànsit força dens entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. Els túnels de Vallvidrera, aturades entre el peatge i la Boca Nord, també molt carregat al cinturó litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, o la B23, amb trams aturades entre Molins de Rei i l'Avinguda Diagonal. A les rondes de la Ciutat Comtal, cues a la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i túnels de Vallvidrera, en sentit Llobregat, a la ronda litoral compta perquè s'ha produït fa una estona un accident a l'altura de Poble Nou i això complica el trànsit entre Fòrum i Poble Nou, com dèiem, a la ronda litoral i en sentit Llobregat. També en sentit contrari, cues entre Gran Via i Nus de la Trinitat. Pel que fa a les afectacions de la neu, recordem que cal portar cadenes a la C28 al Port de la Bonaigua, a la C59 a Sant Feliu de Codines o a l'antiga comarcal 14-12 a Calaf. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La jornada avui ve marcada per la neu a nivell del mar. A moltes localitats del territori s'ha vist neu a cotes molt baixes. A partir de 400-500 metres ja ha començat a enfarinar, però a més avall ha estat simplement presencial l'estat de la neu. A hores d'ara tenim aquestes precipitacions que s'estan donant en forma de neu en molts punts del territori, amb una cota, com dèiem, que voltava els 200 metres, puntualment més baixa a Girona, on està voltant el nivell del mar. Per tant, a les comarques de Girona, en les pròximes estones encara es veurà nevar a cotes molt baixes, i a la resta, amb una cota que volta els 200 metres. Durant les pròximes hores aquestes precipitacions aniran minvant, aniran desapareixent. De ponent i del Pirineu, del litoral i prelitoral central, del sector central del litoral i prelitoral, aquestes precipitacions encara persistiran amb una cota molt baixa, al voltant, com dèiem, dels 200 metres puntualment més baixa, arran de mar. Aquesta cota persistirà durant tot el dia i, de fet, les precipitacions de caire feble es podran mantenir durant tota la jornada en aquest sector central del litoral, amb una petita pausa hi pot haver al centre del dia, ja que al final de la jornada sembla que es puguin tornar a reactivar les precipitacions. Pel que fa a les temperatures, han començat a baixar, de fet, les mínimes a hores d'ara són baixes, però degut als núvols no han arribat a baixar acusadament. Fins i tot a les comarques de Girona han arribat a pujar un pèl. A la resta, a temperatures un pèl més baixes, però quan es notarà més la baixada serà al centre del dia, quan tindrem màximes de fins a 3 graus més baixes, 4 graus més baixes, i fins i tot en alguna localitat podrien arribar a tenir màximes de 6 graus més baixes, sobretot a la zona del Pirineu i de l'interior. A partir del divendres, durant el cap de setmana, la precipitació marxa i el fred no. De fet, tindrem jornades marcades per temperatures gèlides. I de moment això és tot des d'aquí, el Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Artur Mas va reunir-se ahir amb Mariano Rajoy a la Moncloa i en la compareixença posterior va assegurar que el pacte fiscal és el més important, però que de moment queda ajornat, sobretot tenint en compte la difícil situació econòmica que obliga a una major entesa entre els governs catalans i espanyol. Analitzem breument aquesta trobada d'ahir de Mas i Rajoy, també amb el context, d'altra banda, de la situació meteorològica complicada, amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que també és diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Senyor Albert Batalla, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per cert, com estan a la Seu d'Urgell i a la ruta de Barcelona a la Seu, que em sembla que vostè mateix va fer ahir amb cotxe? Estan bé les carreteres dintre de tot?
Sí, pel que tenim entès, les carreteres estan bé. Aquí a la Seu no ha caigut ni una volva de neu, sí que fa fred, estem a 5 sota 0. És una temperatura prou habitual en aquestes dates, però pel que sí que veiem per les previsions meteorològiques, doncs és que durant el dia, que normalment les temperatures doncs, acostumen a pujar, es mantindrà una temperatura molt freda i molt probablement fins i tot pugui a final del dia doncs, baixar encara més fins a temperatures molt més baixes. De moment a la Seu un cel ben ras i no apunta que hagi de nevar. Sembla que de moment les precipitacions de neu s'han situat a altres llocs del país, com les comarques de Girona, litoral de Barcelona.
Sí, i al Berguedà tenim constància que alguna nevada està caient des d'aquesta matinada, però potser pel que estan acostumats allà tampoc és molt, almenys de moment. Veurem què passa. No tenen vostès a nivell de la Seu o a nivell intermunicipal cap previsió d'emergències o de reunions d'urgència en les properes hores?
Sí, tot just ara, precisament, a 2:15, l'Ajuntament de la Seu fem la reunió amb els serveis municipals i altres serveis locals per coordinar tota l'eventual problemàtica que es pugui generar amb aquesta ona de fred. Penseu doncs, que s'han fet avisos a la població, especialment a la gent gran, també dirigits als infants perquè s'abriguin bé, perquè intentin passar la mínima estona possible al carrer, especialment per a aquelles persones grans que viuen soles, doncs, els familiars que tinguin una cura especial, que vagin passant mal de cap, tant en tant, també des d'un altre punt de vista de via pública, doncs tenim a punt totes les reserves de neu, l'hospital i el centre d'atenció primària doncs també fan un reforç aquests dies per si de cas hi ha alguna incidència doncs que cal atendre amb rapidesa. Bé, d'alguna manera estem a punt per qualsevol eventualitat.
Molt bé.
I ara a 2:15 precisament doncs fem aquesta reunió de coordinació amb tots els serveis.
Com la Seu d'Urgell, sabem que molts ajuntaments s'han posat les piles, com es diu vulgarment, a Girona, en altres ciutats i pobles de Catalunya, amb reunions, fins i tot en alguns casos de matinada, per coordinar aquestes emergències tan necessàries. Però bé, avui l'objectiu, ni que sigui en 2 minuts, senyor Albert Batalla, és analitzar ni que sigui en un momentet la reunió d'ahir entre Mas i Rajoy. Què destacaria, sobretot del que va dir el president català després de la trobada?
Bé, crec que la reunió va tenir 3 parts molt diferenciades. Una, per resoldre problemes i urgències del dia a dia, des d'un punt de vista de finançament de la Generalitat de Catalunya, també des d'un punt de vista de la necessitat que hi ha en aquests moments doncs, de que les mesures d'estalvi no siguin les úniques mesures que en aquests moments es posen sobre la taula i, per tant, també es puguin implantar, en aquest cas, doncs, per part de qui té la competència, que és el Govern de l'Estat i les Corts Generals, mesures de reactivació de l'economia, especialment en l'àmbit de creació de llocs de treball. Per tant, hi ha un primer oferiment per part del president de la Generalitat de col·laboració en tot allò que suposi reactivació de l'economia i creació de llocs de treball. Entenem que són mesures que s'han de prendre d'una forma ràpida i que, a més, malauradament, només es poden prendre, en aquest cas, doncs, a les Corts Generals. No tenim les competències des de Catalunya, sinó ja faria dies doncs, que això s'hauria tirat endavant, no? Per altra banda, també, des d'un punt de vista més pràctic i del dia a dia, doncs es va demanar al president de l'Estat el president d'Espanya, doncs sí, que diguéssim, el preu que la Generalitat ha de pagar doncs, per poder aconseguir diners per pagar el deute sigui el mateix preu que està pagant l'Estat, no? Mm-hmm. Perquè no té massa sentit que l'Estat pugui anar a comprar, a vendre deute a un preu i la Generalitat o altres racons de l'Estat doncs vagin de fer amb una diferència molt clara i molt més car. Entre altres coses, això no és just perquè la Generalitat des de fa molts dies està fent els deures d'una forma important i està prenent decisions que no són ni populars ni agraden a la gent, però que s'han de prendre per no desbocar el dèficit públic. Mm-hmm. Evidentment, el punt, jo crec, més rellevant, més enllà d'aquestes qüestions del dia a dia, que són importants pel moment que estem vivint i que són molt urgents també des d'un punt de vista de resolució, especialment aquelles que fan referència a l'atur, des d'un punt de vista de transcendència política, per mi el punt més important, evidentment, doncs és l'agenda catalana, no? Des de coses tan necessàries com pagar els deutes que se'ns deuen, com, evidentment, també la qüestió més de fons, el pacte fiscal, que té el seu propi calendari i que, en tot cas, la presentació deieu que s'havia retardat o que es posposava. No és ben bé així. La Generalitat de Catalunya, el president Mas ho ha explicat en diverses ocasions.
Dona un marge, però... Exacte.
Sí, l'any 2012 és l'any de l'acord a Catalunya i, per tant, això, abans d'acabar l'any, hi haurà l'acord parlamentari que serà traslladat a Madrid i en aquests moments sabeu que d'alguna manera l'energia per part del govern és intentar sumar el màxim de grups parlamentaris polítics en aquesta reivindicació.
Doncs
de fet, en aquests moments al Parlament de Catalunya ja hi ha una majoria que ho podria tirar endavant, però és una majoria no completa, per entendre'ns, perquè ni el Partit Socialista ni el Partit Popular de moment s'hi volen sumar i, per tant, s'han de fer uns esforços importants per convèncer que allò que a la societat catalana és àmpliament reivindicat també tingui aquesta àmplia reivindicació al Parlament de Catalunya.
Molt
bé. Doncs, això després de l'estiu serà traslladat, evidentment, doncs, a l'Estat i vaja, és absolutament fonamental.
Esperarem el que passi. Recordem que de moment la cita més immediata és els dies 15 i 16 de febrer, el debat en el ple del Parlament de Catalunya dels pressupostos del 2012, que previsiblement s'aprovaran. Gràcies, senyor Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell. El deixem que té aquesta reunió de coordinació sobre les emergències meteorològiques. Bon dia i que vagi bé, que hi hagi sort i que no hi hagi grans incidències greus a causa d'aquestes nevades i aquest fred d'avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una salutació.
A reveure. Passant 2 minuts ja de 8:45, amb una mica de retard, l'última hora informativa amb la Sara Cruz i després la tertúlia d'actualitat que compartirem avui amb Màrius Duran, Josep Maria Noguer, Arcadi Oliveres i Francina Alsina.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, dona per fet que l'executiu del Partit Popular pagarà el que es deu a Catalunya perquè és un govern seriós, però alerta que si no és així, es tancarà el clima de confiança amb Madrid. Mas va fer ahir aquestes declaracions després de reunir-se durant unes 2 hores amb el president espanyol, Mariano Rajoy, a la Moncloa. I el govern de la Generalitat ha activat avui en estat d'alerta els protocols per episodis de neu i de baixes temperatures. En concret, ha posat en alerta els operadors d'infraestructures ferroviàries, de subministres energètics, de xarxes de telecomunicacions, així com els serveis d'emergència mèdiques, bombers, Mossos d'Esquadra i policies locals. La previsió és que hi hagi temperatures sota zero a tot el país i possibles nevades. Marxem cap a l'exterior perquè el govern egipci ha elevat a 74 els morts i a 240 els ferits en els disturbis després d'un partit de futbol ahir a la ciutat egípcia de Port Said. Els enfrontaments es van produir entre els seguidors de l'equip local, l'Al-Masri, i el de la capital, l'Al-Ahli. Els primers acabaven de guanyar per 3-1 i els seus seguidors van saltar la gespa per celebrar-ho. Els aficionats de l'altre equip han reaccionat amb violència i, segons fonts de la policia local, haurien calat foc a l'estadi. I en esports, el Barça va empatar ahir a un gol al camp del València. El finalista de l'eliminatòria entre els dos equips es decidirà, doncs, la setmana que ve al Camp Nou. Ho deixem aquí, tornem, com sempre, amb més informació a les 9 del matí.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte, a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els monjos joves revitalitzen el monacat a Catalunya. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810.
La millor opció per les teves receptes...
L'oli d'oliva Coosur.
I si és amb l'ofertassa d'Hipercor, és Hipermillor.
En comprar dues ampolles d'un litre de Coosur, el litre surt a només 1,95 €.
I és que Hipercor parlen el teu mateix idioma, el de l'estalvi.
Hipercor. Preu Hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Quan passen ja 6 minuts de 8:45, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
També amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòleg. Bon dia.
Bon dia a tothom.
L'economista Josep Maria Noguer també és amb nosaltres. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
I finalment saludem el professor de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Onada de fred, responsabilitat de tots. Pensen vostès que s'està gestionant bé des del govern català i des dels poders públics la situació que vivim ara? I d'altra banda, vaja, amb aquest problema que tenim, tenen esperança que no passi res? Com ho veuen?
El que està clar que no es podrà al·legar sorpresa, perquè més avisat que aquesta vegada, i a més, dubto que hi hagi ningú de la població que no se n'hagi assabentat, perquè absolutament tothom parla del mateix, no? Del fred, de les nevades, o sigui que, almenys ara potser la previsió pot arribar a ser sobredimensionada, però mira, si evitem, no, els desastres de la darrera vegada,
val més això, haurà
valgut la pena. Sí,
en un país on no estem acostumats a tant de fred.
Però el que és cert és que el tipus d'informació que es disposa avui dia realment et permet anticipar-te a moltes situacions d'aquestes. Una altra cosa és, diguem, l'encert local de les coses, però veient com està Europa en aquests moments, que ha vingut aquesta ona de fred, doncs jo crec que està molt bé que la població estiguem al cas. No? Ara estava mirant que per la meva zona hi ha un risc alt. Avui entre la 1 i les 7 de la tarda, o sigui que el Vallès Oriental està qualificat com zona de risc alt. O sigui que hauré de ser previsor abans de tornar a casa avui.
Torna aviat a casa.
Sí, en aquest cas a Rubí, Sant Cugat, Granollers...
Tota aquesta zona serà perillós. Bé, esperem que no vagi més.
És evident que en aquests casos s'han de fer previsions, no hi ha cap dubte, i fan bé els sistemes, doncs, de previsió de funcionar. Però jo diria que en aquest cas, i en molts altres, la previsió ha de ser llarg termini, no pot ser d'avui per demà. Sí que avui ens han d'avisar si sortim o no sortim, si ens posem cadenes o no ens posem cadenes. Però jo recordo que, per exemple, la nevada de fa 2 anys, la catàstrofe més gran no va ser aquesta, va ser que els gironins, en Josep Maria, potser se'n recordi, amb segons quines comarques es van quedar 3 setmanes sense llum,
sí.
I els restauradors i els
hostalers... I moltes més, sí.
I, per tant, això no és una cosa d'avui a demà, si li va valdre, és una cosa d'instal·lacions, d'inversions adequades, i en aquest terreny penso que s'ha de fer previsió sempre.
De moment hi ha molts generadors a punt, no?, per si cal, o sigui, si fallen les línies elèctriques, poder disposar d'aquests generadors. Però, esclar, certament les línies d'alta tensió i les línies de mitjana tensió... Esclar,
no, dir-te, i no s'han fet revisions. No, jo m'estava preguntant a mi mateixa i quines mesures s'han pres i quines revisions se'ls han fet a les companyies elèctriques perquè això no ens torni a passar. No? Perquè recordeu que les imatges eren patètiques, que ens van ensenyar les torres aquelles, que no s'aguantaven per enlloc, tal, no? De dir, molt bé, jo hi sentia els camions que sortien ja de Súria carregats de sal, i entre mi pensava, ostres, quin desenganx no neva, no? Perquè amb tants camions ja carregant aquí la sal, tantes tonelades, tal, però l'altre, que és lo de fons, això és molt d'aparador, trobo. O sigui, la feina de fons l'han feta. I també jo vaig estar molt contenta de sentir la senyora Maite Fandos explicant tot el dispositiu que s'ha fet per aquesta nit, perquè ja van sortir ahir, Operació Fred, tal. Tenim 150 llits més.
Això als serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, si recordem-ho.
Doncs és fantàstic, no? Però aquests 150 llits ja no podrien quedar fixes? Mm-hmm. Perquè, clar, els necessitem, Barcelona.
Mm-hmm. Llavors, els necessiten moltes persones.
Clar, ho vas pensant i dius, està molt bé, però coi, fem les coses més a fons.
Els impactes també hi han de ser, o sigui, hi ha d'haver aquests de sal ara preparats, etc. No? I això és una mesura d'impacte que té un cost, però té un cost puntual. Les inversions, com diu l'Arcadi, que és a llarg termini, i és clar, en aquests moments que les inversions estan totes retallades o suspeses, doncs imagina't en quines dificultats, no?, per començar a fer tot el que és previsió, perquè si un dia neva esporàdicament estigui tot reforçat per aguantar el pes d'aquesta neu.
Però Josep Maria, perdona, les elèctriques tenen unes responsabilitats. Jo crec que se'ls ha d'anar exigint aquestes responsabilitats, perquè cada mes quan a tu et cobren el rebut, perdona, tu pagues puntualment,
Tota la raó. Masses beneficis i poques inversions, això és el que els passa.
Això situa una mica en zona d'impunitat, no, les empreses amb la seva manera d'imposar, diem, costos i de més al ciutadà, no? Jo per això estaria més en la línia del que deia el Josep Maria, és a dir, les inversions s'han de fer, estic d'acord amb la Francina, diem que això s'ha de controlar, però també, diem, les inversions econòmiques són vinculades a la probabilitat del risc de les coses, no? Aleshores, jo crec que amb això també s'ha de ser assenyat en aquest sentit.
Perdona, amb una torre d'alta tensió és un risc constant. Nevi, plogui o troni.
Esclar, la probabilitat es diu és petita. En aquest país no plou, en aquest país no fa fred, en aquest país no neva. Però, per exemple, a la plaça Ildefons Cerdà sempre hi cau aigua. Sempre. Quan passes per sota, sempre hi cau aigua. Això no és una cosa. Això és que no fan les inversions. Eh? Dic jo, per posar un exemple...
Sí, sortint de la Gran Via de Barcelona cap a l'aeroport.
Sempre
sí.
Permanent, això és permanent. I sempre és allà, aigua de baixa del... Home, escolti, potser que ho proveix. Dic jo, però dius...
Això fer-hi un llac, ja, permanent.
Fer-hi un llac, sí.
Bé, deixem davant de les anècdotes i tant de bo puguem parlar d'aquest temporal de fred i neu amb broma, perquè no ha passat res, no? Això seria el gran èxit.
El desitjable, el desitjable.
És veritat que ahir van morir...
Ni nots de neu i ja està.
Això mateix. No sabem si directament atribuïble a la situació meteorològica, però una dona va morir amb un cadà i reixac quan el seu cotxe va caure i, bé, en tot cas... Són coses que poden passar. Alerta amb els cotxes, vigilar
aquest
els desplaçaments.
Aquesta setmana vaig fer una patinada i no va passar i el meu cotxe va quedar pel desguàs. És a dir, que ja he patit una mica les conseqüències.
Doncs ens alegrem que estigui aquí sa i estalvi, però Déu-n'hi-do quin ensurt.
Sí, no, que no havia passat la ITV, jo no sabia conduir, suposo.
No, per això pot passar, no? El que passa és que amb la conducció no hi ha repetició de la jugada, s'ha de vigilar, oi? Bé, avui la tertúlia la compartim amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina, Josep Maria Noguer i Màrius Duran. Parlem de la reunió d'Artur Mas amb Mariano Rajoy ahir a la Moncloa. Mas es va mostrar conciliador, va dir que el president del govern espanyol espera que pagui els deutes amb Catalunya. Va dir ell que espera que Rajoy pagui els deutes i que aquesta és una qüestió clau per no trencar el clima de confiança a Madrid i aquest marge de cara al pacte fiscal i l'agenda catalana. En l'entrevista que hem fet avui abans de la tertúlia, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i diputat de Convergència al Parlament, ens deia que aquesta agenda catalana ja estava prevista, que no és que s'ajorni el pacte fiscal, sinó que es preveu un acord del Parlament sobre el pacte fiscal i que en la segona meitat d'aquest any hi hagi l'exigència més dura al govern espanyol. Què pot passar aquí? Tenint en compte que també Rajoy té majoria absoluta.
Jo, el fet que hi hagi un to conciliador penso que és d'agrair, és bo. O sigui, jo penso que hem de ser ferms i al mateix temps conciliadors, perquè és evident que és important fer un front comú per encarar les adversitats en aquest moment. Hi ha unes adversitats, hi ha uns fets a tot l'estat espanyol, i no només a l'estat espanyol, no? Però com a mínim pel que ens afecta més directament, i que aquí val la pena que entre tots intentem sortir d'aquesta situació. Ara, això no vol dir cedir en determinades coses, no? Si hi ha uns deutes pendents amb Catalunya, doncs amb això s'ha de ser ferm. I deia el president Mas que no vol dir que ens hagin de pagar de cop tot això, però sí que hi ha d'haver un reconeixement d'aquest deute i hi ha d'haver, jo diria, el pla, no, perquè això vagi sent possible, aquest retorn, i per tant perquè aquests diners arribin a Catalunya, i per tant aquí s'ha de ser ferm. Ara no podem anar de català empipat constantment i d'anar tot el dia protestant, no? Per tant, hem de donar un suport, i alhora hem de ser ferms amb aquelles coses amb les quals no es pot cedir.
Si no estem empipats i no protestem, no ens tornaran res, ho sento. Però, a més, del que més ràbia em fa de tot això és que tinguem que anar mendicant i suplicant, això sí, amb un bon to, per dir, com que tu ets sèrio, tu m'ho pagaràs. O sigui, d'entrada ja t'estic posant en aquí, faig aquesta miqueta de xantatge, així per sota, no? Però a mi encara no m'entra al cap, i perdoneu, sóc una miqueta així curteta o tossuda, de que a la Comunitat Valenciana se li pagui només entrar uns 450 i pico de milions, perquè pobrets, com que han malbaratat el seu fons, tenen un forat impactant, i a nosaltres el que és de llei i que se'ns deu ho tinguem que anar suplicant d'aquesta manera. La veritat és que em revela moltíssim.
La Comunitat Valenciana, però, té un problema semblant de dèficit fiscal com Catalunya. És una de les comunitats
de tot,
que fa esforç fiscal.
Ha malbaratat.
Però sí. Ja l'entenc.
Ja ho veiem. Que aquí, coi, les coses s'han fet bé, i a més que s'han fet bé, encara quedem tatxat de que les comunitats, o sigui, les autonomies, som un desastre per l'economia d'Espanya. Doncs, on dia, que n'hi ha per llogar-hi cadires.
Senyor Oliveres, què en pensa?
Jo estic d'acord amb aquest tema de sortir. Més d'una vegada l'hem discutit en aquesta taula i fins i tot he proposat que s'arribi el concert econòmic i ens deixem estar de problemes d'altra mena. Però a mi el que m'atemola una mica és que sembla que totes les relacions entre Catalunya i Madrid s'han de basar en la pela. Tinc la impressió que anar a Madrid es pot discutir altres coses. En Josep Maria ho ha dit bé, hi ha altres problemes. Hi ha el problema de l'atur, hi ha el problema de les infraestructures, hi ha el problema de les jubilacions, hi ha el problema del turisme. I per què, quan Catalunya s'entrevista a Madrid, en aquest cas amb Mas, amb Rajoy, només parlem dels dèficits fiscals? Penso que hauríem de parlar sobre què farà vostè per generar ocupació, quines infraestructures donarà, què passarà amb l'aeroport de Lleida, si és que ha de funcionar, què passarà. No sé què. Totes aquestes coses s'haurien de tractar. Potser s'han tractat i no s'ha dit, però a mi que les úniques entrevistes, les úniques relacions que persiguin es deuen tant, pagaran tant, que s'ha de pagar, això és una altra cosa, però penso que és una mica massa reduccionista.
Algunes de les coses que vostè ha esmentat, senyor Oliveres, també tenen implicacions econòmiques, el turisme, l'aeroport de Lleida.
Però no comptables, estrictament.
Sí. Senyor Duran.
Esclar, jo el que és cert és que en el context que ens movem, diem, a Europa i a Espanya, és un context de dèficit supercontrolat des de instàncies superiors, no? A mi, en relació a aquest tema, el que sí que em preocupa una mica, i és que jo crec que ens arribaran a tornar els diners, ens arribaran a tornar, no? Però per l'altra banda ens hauran pujat a l'IRPF, amb la qual al final serem nosaltres mateixos que ens autofinançarem tot el que estem fent, no? Aquesta és una mica la meva teoria, i per tant no sé si realment seran pactes de reconeixement de deutes o una situació absolutament emmascarada, no? D'altra banda, jo el que sí que voldria dir és que em sembla que el senyor Rajoy, cada vegada que li miro la cara, a mi em dona la impressió que posa cara de circumstàncies, és a dir, que a dins seu pensa, vaya marrón que m'ha tocat viure, i que no sé si té tan clar com el president Mas les conseqüències de la seva estada al govern. Jo crec que han anat prenent unes decisions de forma successiva perquè estan veient que això, diem, s'està ensorrant i que cal d'alguna manera prendre decisions que activin el sistema. El que dubto jo és que s'activi el sistema, no? Que és el que em preocupa.
Aquí
s'he tret molts temes.
Anava a dir que la salutació que va fer Rajoy a Mas anava una mica en aquesta línia, no? Com ho porta vostè això? No sé si van poder sentir-la amb el micròfon previst.
Fes una mòbil o una...
Clar. Sí.
És que el fet d'aquest deute cap a Catalunya és una qüestió que està a flor de pell, que és una matèria sensible per a la ciutadania, i per això va sortint cada vegada.
I que s'arrossega.
No? Certament que no és l'única qüestió, certament. I aquí hi ha una qüestió molt important, que és que hi ha d'haver uns ajustos i hi ha d'haver una tendència d'austeritat que no sigui només d'un moment puntual, que ara aquí fem el gran esforç i s'ha acabat, sinó que hi ha d'haver un canvi de tendència cap a l'austeritat, però no només de Catalunya, sinó de totes les comunitats autònomes. I això té molta raó també el president Mas quan ho posa de manifest i alerta, perquè, esclar, diu que Catalunya han fet els deures. Això és veritat. O sigui, Catalunya és una de les comunitats autònomes que tenia problemes de dèficit, però no era l'única, i n'hi havia que estaven pitjor. I, en canvi, on s'han fet els esforços grans dona la sensació que és només a Catalunya. O sigui, llavors, aquí sí que hi ha un greuge comparatiu. A veure, alerta, estem tots en el mateix vaixell. És l'estat espanyol en el qual hi ha un problema de dèficit greu i si no es fa des de totes les comunitats autònomes, no hi ha dret. Perquè llavors sí que s'ha d'anar corrents a apagar foc a les altres i nosaltres sempre ens toca posar-hi l'aigua. És clar, aquí és on hi ha un problema greu.
Mm-hmm. Algun comentari més sobre la reunió Mas-Rajoy? El pacte fiscal es podrà negociar? Veuen viable aquesta agenda catalana que comentàvem abans?
Sí, hauríem de definir què vol dir el pacte fiscal. Jo, quan parlàvem de concert econòmic, bé, tenia claríssim suposem i sabia de què anava.
Un concert, fiscal, un concert matisat. Deu ser un concert matisat o acordat o pactat amb l'Estat.
Sí. Això vol dir que no serà un concert. Per això no parlem de concert. Els eufemismes funcionen molt en aquest país, no?
Sí, però tothom en parla i ningú els defineix.
Esclar, aquí està la gràcia, si no ja no seria un eufemisme. Esclar, és...
Perquè ho donem per suposat. I després tenim els desenganys, no? Deia, sí, bé, home, però això no volia dir allò.
Sí que ha dit que reduir el percentatge de dèficit fiscal o d'esforç fiscal superior de Catalunya fins al 4%, em sembla que és el que tenen a Alemanya com a sostre màxim.
Aquí caldria remodelar l'acord de finançament, esclar, uh-huh. O fer un acord de finançament parcial que no fos el mateix per totes les comunitats autònomes, és la cada vegada que es toca alguna cosa, diu, ah, per aquí i per les altres 16 també. I esclar, llavors, tornem a estar...
A Euskadi i Navarra no, per això.
No, esclar, d'acord, correcte. Sí, aquests sí que ja tenen concert i conveni, aquests sí.
I el que més m'encanta és que amb ells no se'ls demana que hagin de ser solidaris amb la resta de l'Estat espanyol, perquè no ho són, no sé si ho sabíeu, però no porten res a l'Estat.
Fan una quota pels serveis de l'Estat, sí.
No reentren.
Bé, i això no, realment no penseu que portarà a que no existeixin tantes autonomies i que siguem molt més pràctics
no.
En el futur? Tu no ho creus?
Ningú renunciarà al cafè per a tothom. Ningú renunciarà.
Si ara la presidència de la Comunitat Autònoma, del Parlament Autonòmic, totes les direccions generals... Escolta, com ho fem, això?
I això a La Rioja, Extremadura, amb tots els aspectes, ja, la dignitat d'aquestes qualitats.
O la capital de Madrid, a l'autonomia de Madrid. Vale.
En tot cas, si em deixes una punyina, sí. És a dir, el que sí que m'ha deixat una mica mosca, per no dir una altra paraula, és la intervenció de la Carme Chacón dient que el PSC estava absolutament d'acord i en contra de la situació del pacte fiscal, no? Que ella i tot el PSC, és a dir, a mi em sembla això una afirmació molt contundent, diem, sortint de qui surt, no? Realment
és que aquesta noia, l'ambició per poder liderar el Partit Socialista,
potser en clau, clau preelectoral interna està dit això. Recordem que vaja, en aquesta compareixença que va haver-hi de la societat civil, sindicats i patronals abans d'ahir, no sé si vostès entenen, a l'Ateneu barcelonès, hi havia algun dirigent del PSC, per cert, això també s'ha comentat, defensant el pacte fiscal.
Però això són afirmacions de la Carme d'ahir, és a dir,
jo, és que segur... els vots del PSOE venen d'altres direccions de Catalunya.
Clar, andalusos. Ella seria secretària general del PSOE, a més, si és elegida dissabte.
Però jo entenc, és a dir, que ho digui sense afegir que el Partit Socialista de Catalunya està en la mateixa línia del que diu ella, jo crec que això sí que és una utilització d'una visió globalitzada que una part del sector dels socialistes jo crec que no comparteixen.
Això pot voler dir dues coses. O bé que aquesta senyora espera que el suport li vingui de fora de Catalunya, segur. I que és més important que no pas el de Catalunya, o bé que consideren que el pacte fiscal és insuficient i diuen no el pacte fiscal perquè volem una cosa molt més gran, el concert.
Ja això, lo teu ja és innocència pura i dura, Perdona, però aquest noi somia molt.
Senyor, ja que parlen vostès dels socialistes, què creuen que passarà en el Congrés del PSOE entre demà divendres i diumenge? Dissabte és l'elecció del nou secretari general. Sembla que hi ha possibilitats obertes entre Alfredo Pérez Rubalcaba i Carme Chacón.
Jo crec que el senyor Rubalcaba s'ha cremat una mica amb aquestes darreres eleccions, per tant ho té una mica fumut. Però...
És el responsable, perdoni, de la derrota més important. Exacte, del PSOE en la democràcia.
Per això, vulguis que no, ho té pel paper.
Però ja no hi havia qui ho salvés.
Clar, també és veritat.
Sí, però ja queda marcat.
Estava cantat, per entendre'ns.
Ja et queda marcat. I en canvi, ella, per ser dona i venint d'aquí, encara crec que ho té més difícil. O sigui, els socialistes no sé què faran, però que la cosa pot quedar molt empatada, sí.
Uh-huh. En aquesta tertúlia s'ha comentat la conveniència que hi hagués hagut un tercer, una persona no implicada en els últims governs, implicada en el bon sentit.
Home, esclar, és evident que els dos candidats són els dos senyors que tenien el garrot en el govern anterior.
Sí, sí, el de l'interior, ja ho ha dit vostè altres vegades, això.
I per tant, a partir d'aquí, poques novetats es poden oferir. Jo particularment penso que hi haurà en Rubalcaba, però cap esperança de que ni un ni l'altre millorin res. Això és l'única cosa que...
I sembla mentida que no n'hagi sortit un tercer, que fins i tot sí. La mateixa cúpula de partit no hagi proposat un tercer per veure ben bé aquesta renovació de la qual n'estan parlant, que volen donar cara sí, i tal, sí, i dius, doncs no entenc com segueixen amb aquests dos, no?
El mèrit del senyor Rubalcaba, i que potser és ara el que se li està fent via agraïment, és que hagi acceptat mantenir-se a davant de l'exèrcit del PSOE davant d'una batalla que estava claríssim que estava perduda. I per tant, no sortir fugint i acceptar estar davant en aquell moment, potser això ara mereix un agraïment especial. No?
Potser també, jo també m'inclinaria més pel Rubalcaba, perquè potser penso que la Carme Chacón també és com una rèplica d'un model, diem, exhaurit, que potser és el model del Zapatero. No? Jo crec que hi ha una indefinició, tot sovint en el seu discurs, que no ajuda, diem, al ciutadà o als electors a tenir clar cap a on anem. No? I en aquest sentit potser el Rubalcaba és més contundent, no? o marca una línia molt més concreta.
Doncs la solució dissabte, recordem que divendres comença el Congrés amb l'informe de gestió de Zapatero, secretari general sortint, dissabte hi haurà l'elecció a banda d'altres debats sobre la ponència política i diumenge coneixerem la nova executiva, si és de Rubalcaba o de Chacón, doncs segons qui sigui també tindrà feina per formar una executiva integradora o això que es diu, o plural.
Sí. Polònia segur que ens ho dibuixaran la mà.
Sort tenim de Polònia flamenc, per entendre-ho una mica, flamenc. No?
Sí. Avui a la tertúlia, on ens acompanyen el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, l'economista Josep Maria Noguer i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Res, breument, hi ha hagut almenys 70 morts, més de 70 morts a Egipte després d'un partit de futbol, una nova tragèdia en un estadi terrible, tot i que la seguretat dels camps de futbol i els grans espectacles de masses ha millorat, però teníem fa 2 anys... aquell concert, per exemple, a Alemanya, amb molta gent jove. Ja sabem que és diferent a un partit de futbol, però tots són espectacles de masses amb molta gent jove, a més, i violència,
i aquí,
rivalitat.
I amb violència, aquest és el problema, no? Que això sí que ho pots controlar, o sigui, fent una tasca més pedagògica a la llarga. Però ahir que vaig veure imatges, perquè m'estava mirant el partit del Barça, oi? I sí. Anaven passant les imatges i realment feia fredat. És a dir, com la persona humana pot desenvolupar tal agressivitat.
Estan passant imatges del partit aquest d'Egipte.
D'aquest partit, sí, d'aquest desastre.
Van donar la notícia mentre
feien el partit del Barça. I realment et posava els pèls de punta, és a dir, ostres, com pot la gent arribar a tal extrem de violència? Perquè veies com empaitaven els pobres jugadors que no podien ni marxar cap a dintre i com els hi pagaven, en quina bestiesa pagaven a la gent, no? I sí que et deixa un gust molt amarg a la boca.
Sí. És que aquí no és un accident com de vegades que es trenca la valla o que cau una tribuna, aquí és veritablement, esclar, és que al cap i a la fi el futbol és el circ d'abans, que anava la gent abans, però ja van els llavors els cristians.
Home, és més pacífic, clar, és una alternativa pacífica.
Que la violència la portes dins, i aleshores clar. Una espurna que s'encén, com en aquest cas això, doncs resulta que esclata. Això m'ha fet pensar en un incident que farà produir en 1972, es va anomenar la guerra del futbol entre Hondures i El Salvador. Arrel d'un partit de futbol entre les dues seleccions, va començar una guerra civil.
Déu-n'hi-do. Sí.
Fa 40 anys que no se'n recorda, però era així.
Sí, aquí, ràpidament, sí.
Sí, no, a mi em sorprèn quan diu que la majoria de morts van ser per haver saltat el buit des de les grades.
Això ho posava.
Aleshores, això sorprèn molt. Què vol dir? Que és una mena d'eufòria embogida, això? La gent...
No, per escapar-se'n dels que t'atacaven.
Sí, hi havia violència i sembla que...
És que eren com grades. Unes masses que et venien...
Sembla que la violència ha tingut a veure amb el tens context sociopolític d'Egipte, amb partidaris del règim de Mubarak. Sí. Bé, senyors, per acabar, 2 apunts. D'una banda, recordar l'economista Fabià Estapé, ja que tenim Arcadi Oliveres, que el coneixia personalment, eren companys i amics.
Companys a distància, ell era el meu mestre, més que
mestre,
company.
Exacte, sí. Per la diferència d'edat, natural.
No,
sí.
No, i a més, la veritat és que això quedava embaladit per les seves classes. La veritat és que amb el seu caràcter ell no venia cada dia, venia el dia que en tenia gana. Quan no en tenia ganes, hi havia un ajudant. Això sempre va ser així. Però el dia que tenies...
Els grans savis ho tenen, això, no?
El dia que tenies el que vingués, és que et queia una bava terrible. A la facultat fèiem un festival humorístic cada any i dèiem el Festival de la Canció Econòmica i creàvem equips de futbol. I sempre recordaré que en Fabià Estapé, en l'equip de futbol, se'l va anomenar, en aquell temps, davanter centre. i la definició era per la seva habilitat de moure's cap a dreta i esquerra.
Això que Fabià també se'l considerava més aviat d'esquerres, no?
Sí, sí, però en aquell temps...
Ja va viure de la dreta molt de temps.
També, també és veritat. Doncs a Fabià està bé, evidentment, el recordem. Des d'aquí expressem el condol a la seva família, als seus éssers propers, un gran economista del nostre temps, divulgador de les teories econòmiques. Suposo que els altres no el coneixien personalment, senyor Noguer.
No, el que passa que tots l'hem sentit.
Com un mestre.
Per mitjans de comunicació, perquè era un gran comunicador, un gran divulgador i una persona que va popularitzar els conceptes de l'economia i, per tant, això és un mèrit.
I jo recordo tot el seu atac de dir que ens equivocàvem si entràvem a la zona euro.
Ai, i calla, que conec algú més en aquest
moment. Exacte.
D'exemple.
Senyora Fragina Alzina, ens vol donar una notícia social per acabar.
Social
important.
I molt ràpida, molt ràpida. D'aquí unes hores a TV3 es farà pública en roda de premsa que s'està organitzant o s'organitzarà una marató, però a favor de la pobresa. O sigui, a favor de totes les entitats que estan treballant amb la pobresa.
Contra la pobresa, en aquest cas, clar. Per l'erradicació de la pobresa.
Per l'erradicació de la pobresa. O sigui, en lloc d'anar els cèntims cap a investigació, la Fundació de TV3 ho destinarà, o bueno, la Fundació Marató, directament a l'entitat.
Serà una marató específica, diferent de la que es fa cada any. Marató contra la pobresa. Se'n va avui d'aquí a TV3, vostè.
Sí, ara anem a treballar, perquè a més han tingut...